Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
7.000 voluntaris i 2.000 punts de recollida són les grans xifres del gran recapte del Banc dels Aliments d'enguany. Jordi Fortià.
Tot i que al llarg de tota la setmana ja s'han pogut fer aportacions econòmiques, la recollida física d'aliments es pot fer avui i demà a mercats municipals, supermercats i altres comerços alimentaris. A Malgrat de Mar, 5 establiments participen de la iniciativa.
Ona Malgrat, Javier Méndez.
Les primeres impressions per part dels voluntaris són positives, ja que encara que cada vegada costi més a les butxaques, la gent segueix aportant el seu gra de sorra per una bona causa.
Pues molt, molt positiva. La gent col·labora moltíssim i no amb una cosa, amb la bossa bastant plena, i estem molt contents.
Pedro Sánchez assegura que a Espanya el canvi climàtic ha provocat més de 200.000 morts i anuncia 45 milions addicionals per lluitar-hi en contra.
A les portes de la cimera COP30 a Belém, al Brasil, que arrenca oficialment dilluns, Sánchez també ha assegurat que el canvi climàtic no tan sols mata, sinó que també empobreix, i ho ha xifrat en pèrdues anuals de 44.500 milions d'euros a la Unió Europea.
Pla de xoc del Departament d'Educació per reduir l'abandonament escolar prematur i situar-lo per sota del 9%.
El pla preveu potenciar l'orientació educativa, lluitar contra la segregació, millorar l'acollida d'alumnat nouvingut i destinar recursos a l'escola inclusiva, un pla que s'ha presentat a Vilafranca del Penedès.
Ràdio Vilafranca, Caterina Tallón.
Això es vol fer amb un seguit d'estratègies i mesures. Algunes de les més destacades les explicava el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez Renom.
Ja portem temps treballant també a través del pacte en contra la segregació i la pròpia sindicatura de greuges i que, per tant, aquest és un dels temes importants que recull també aquest pla.
Descobreixen per què no funciona la immunoteràpia en càncer de colon metastàsic.
Aquests tumors actuen amb un doble mecanisme per evadir la resposta del nostre sistema immunitari. Per evitar-ho, els tractaments inclouran el bloqueig de la hormona responsable d'aquest procés. Elena Sancho és una de les participants a l'estudi.
Nosaltres ho hem valorat amb models genètics, hem fet una prova de concepte, com si tinguéssim el fàrmac ideal, i el que veiem és que quan la eliminem, la immunoteràpia és molt més eficaç i podem curar els metàstasis.
En cultura, una adaptació de la novel·la Concierto Barroco donarà el tret de sortida al cicle Escenes de l'Auditori de Barcelona.
Serà divendres que ve. L'obra fa un recorregut escènic de la música del barroc a l'electrònica. Pol Roig n'és el director.
Tot plegat construeix una mica una escena híbrida on el fil conductor és la música. La música barroca, però també d'altres èpoques, és un exercici eclèctic i anacrònic. No es pot posar en qualsevol casella, és una escena híbrida, liderada per la música, però totalment polièdrica.
I en esports, Toni Castro, el Barça ha tornat a l'Spotify Camp Nou després de 2 anys i mig d'obres.
Els blaugranes han celebrat la reobertura de l'estadi encara en obres amb un entrenament de portes obertes davant de 22.280 espectadors. El Barça jugarà diumenge al Camp del Celta i demà el Girona rep a les 2 l'Alavés en un duel de necessitats i l'Espanyol rep a les 9 el Villarreal, tercer amb l'objectiu de mantenir-se en places europees. I aquesta nit tenim clàssic de bàsquet al Palau a 8:45 Barça-Madrid d'Eurolliga.
Notícies en xarxa, edició vespre. Obrim un dia més plana d'interessant-nos per la previsió meteorològica. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Estem a les portes d'un altre canvi de situació, però que ni de bon tros serà tan destacable com el que hi va haver el dijous. Els núvols, de fet, a hores d'ara estan augmentant ja per les comarques de Ponent, de l'Ebre, i des de l'Aragó arriben les primeres gotellades que ja aquest vespre les tindrem a les comarques de l'oest del país. Encara un cel més obert, quan més cap a la Costa Brava, i ja aquesta nit és quan es taparà tot arreu i quan també hi plourà. Ho farà amb gràcia, sobretot a les comarques de Lleida i Tarragona, i molt poquet a la Costa Brava. També tornarà a nevar un palet al Pirineu, sobretot al Lleidatà, cap als 1.500-1.700 metres. Podem dir igualment que el dissabte despertarà mandrós amb molts núvols, encara aquesta pluja minsa, en general pluja d'anar fent, i s'anirà retirant amb el predomini ja de molt més vent, sobretot cap a l'Ebre. Entrarà la tramuntana també al nord de Girona, especialment a la tarda, i la tarda de dissabte és quan es tornarà a obrir una mica el cel. Ho anirem seguint a la xarxa.
Gràcies, Lluismi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs en aquests moments la situació viària encara és una mica complicada. Sortosament s'ha pogut retirar els vehicles de la P7 que és Selvi de Rossanes en sentit Tarragona, que provocava fortes retencions, i ara només queden 4 quilòmetres. L'altre punt de la P7 és Barberà del Vallès en sentit Tarragona i el seu lateral, la B30, en ambdós sentits de la marxa. On encara tenim retencions són els accessos per la part nord, C33 i C58 de Montcada cap a Trinitat, i també, per exemple, problemes a les rondes, destacar la ronda de dalt en tot el seu recorregut en sentit Trinitat. A la 2, en aquest cas a la part sud, a Sant Feliu de Llobregat, pendent de ser retirat un camió i la seva tractora en sentit Lleida, vehicle al voral i 4 quilòmetres de circulació lenta. Això és tot. Bona tarda.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Set mil voluntaris i 2.000 punts de recollida són les grans xifres del gran recapte del Banc dels Aliments d'enguany. Tot i que al llarg de tota la setmana ja s'han pogut fer aportacions econòmiques, la recollida física d'aliments es pot fer avui i demà a mercats municipals, supermercats i altres comerços alimentaris.
Aquest matí ja han estat moltes les persones que han volgut aportar el seu gra de sorra. Aquesta 17a edició manté el format mix, que combina la recollida física de productes amb les donacions econòmiques.
La campanya de recollida d'aliments ha començat, com dèiem, aquest matí amb molt bona acollida. És el cas de Malgrat de Mar, al Maresme, a uns 5 supermercats participen de la iniciativa. Ona Malgrat, Javier Méndez.
Aquest matí ha començat la 17a edició del Gran Recapte Malgrat amb una bona quantitat de donacions per part dels magratencs. Al poble hi ha 5 supermercats de recollida, concretament el Condis, l'Aldi, el Capravo, el Bonària i també en el Mercadona. En aquest darrer cas només es podrà participar fent donacions econòmiques. Les primeres impressions per part dels voluntaris són positives, ja que encara que cada vegada costi més a les butxaques, la gent segueix aportant el seu gra de sorra per una bona causa.
Pues molt, molt positiva. La gent col·labora moltíssim i no amb una cosa, amb la bossa bastant plena i estem molt contents.
Per part dels magratencs que col·laboren en el Gran Recapte, la majoria ho fa per donar un cop de mà, tot i que també hi ha opinions més crítiques amb el govern, que creuen que hauria d'ajudar als més necessitats.
No, perquè sempre te surt del cor. Sí, que simplement per les persones que ho necessiten i lo malament que lo passen.
No, ja he col·laborat altres vegades, però aquesta vegada col·laboro perquè el govern no està fent ni els polítics el que tenen que fer i hem de fer nosaltres la feina dels polítics.
Pel que fa a les donacions, hi ha de tot, des de llet i galetes fins a oli i productes de conserves. Recordem que el Gran Recapte es farà també durant la jornada de dissabte.
I a Gramunt també se suma al gran Recapte, Ràdio Sió.
Diversos establiments i supermercats d'Agramunt s'han sumat un any més al Gran Recapte d'Aliments. La recollida es fa sobretot a supermercats, tot i que el petit comerç també és un dels punts forts d'aquesta campanya. Un exemple el trobem a Cal Serra, una fruiteria que ha col·laborat amb el Gran Recapte des de fa més d'una dècada. Escoltem a la Cristina.
Molt, molt contents de col·laborar amb el poble. No van col·laborant amb els aliments de la botiga. No, algú m'ha portat alguna cosa que no saben on portar-ho, llavors ens ho porten aquí, però normalment és algo dels nostres productes. Patates, cebes, llegums i alguna altra conserva, o tonyina o així.
Tot i que el Gran Recapte és una cita que compta amb un gran seguiment a la vila d'Agramunt, aquest any sí que s'ha trobat a faltar voluntaris que ajudin i informin els clients. No obstant, des dels establiments asseguren que els compradors ja estan al cas de la convocatòria i col·laboren amb la campanya de forma habitual.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Pedro Sánchez assegura que a Espanya el canvi climàtic ha provocat més de 200.000 morts i anuncia 45 milions addicionals per lluitar-hi en contra.
És la resposta del president a les crítiques del secretari general de l'ONU, Antonio Guterres, que aquest matí acusava els líders mundials de poc compromís contra el canvi climàtic, tot plegat a les portes de la cimera COP30 per negociar la reducció de gasos d'efecte hivernacle que arrenca oficialment dilluns a Belém, al Brasil. Durant la seva intervenció a l'assemblea d'aquest divendres, Sánchez també ha assegurat que el canvi climàtic no tan sols mata, sinó que també empobreix, i ho ha xifrat en pèrdues anuals de 44.500 milions d'euros a la Unió Europea.
Mar Dalmau.
Des de Belém, al Brasil, el cap de l'executiu espanyol ha dit que continuaran complint l'objectiu de finançament climàtic i ha anunciat noves contribucions per un valor conjunt de 45 milions d'euros.
Nuevas contribuciones por un valor en conjunto de 45 millones de euros distribuidos entre el Fondo de Adaptación, el Fondo de respuesta ante pérdidas y daños, el mecanismo financiero para observaciones sistemáticas.
Sobre el clima, Pedro Sánchez ha dit que no es poden banalitzar les conseqüències de l'emergència climàtica i ha posat com a exemple la gestió d'Amazon amb la Dana, aprofitant per demanar eleccions al País Valencià.
Parlant d'aiguats, l'Associació de Veïns del barri de la Mora de Tarragona han decidit convocar aquest dissabte un vermut popular reivindicatiu per exigir a les administracions deixar de ser ignorats i trobar solucions efectives als efectes dels aiguats que van tenir lloc ara fa un any. Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Tella.
El passat dimarts es va complir un any de la fatídica Dana que va inundar el pla del barri de la Mora de Tarragona. Les pluges d'aquella matinada van deixar 150 cases del barri inundades. Els veïns denuncien que ni l'Ajuntament, ni la Generalitat, ni l'Estat estan complint amb les mesures que es van parlar ja fa mesos. Afirmen que al maig es va constituir una comissió tècnica demanada per ells mateixos, però aquesta encara ni tan sols s'ha reunit. Albert Franquès, president de l'Associació de Veïns, afirma que hi ha moltes tasques pendents.
No s'ha fet res, encara tenim el camí del càmping amb totes les pedres, tot fet malbé, que no s'ha arreglat res. El passeig marítim hem tingut a l'estiu, el passeig marítim en l'aire a la seva part de ponent, i bueno, doncs hem de fer, la idea és fer soroll per veure si l'Ajuntament desperta d'una vegada i veu que amb el torrent aquest hi ha un problema i comencem a treballar perquè no torni a passar, o si passa, doncs amb menys mesura i que no es vegin afectat cap habitatge.
Des del consistori s'han començat recentment les obres per un tanc anti-DSU i ha sortit a licitació la renaturalització del canal. Els veïns ho acullen amb satisfacció, però defensen que no són projectes vinculats a les inundacions patides fa un any.
En clau política, des de Belém, al Brasil, Pedro Sánchez també ha tingut paraules pel bloqueig de Junts al govern espanyol.
Creo que este es un gobierno que durante estos últimos 7 años ha demostrado su capacidad para poder dialogar y llegar a acuerdos. Y eso es lo que vamos a seguir haciendo con todos los grupos. Hablar con todos los grupos salvo uno y gobernar para todos los territorios y para la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país.
El president espanyol ha afegit que creu en la innocència del fiscal general de l'Estat pel cas de les filtracions de frau a Hisenda d'Alberto González Amador, la parella de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Sobre això ha dit que espera que el temps posi les coses al seu lloc, igual com en els casos oberts contra la seva dona i el seu germà.
Doncs, precisament sobre el frau a Hisenda, l'Audiència de Madrid ha confirmat el processament de la parella d'Isabel Díaz Ayuso per frau fiscal i falsedat documental.
Els jutges de l'Audiència Provincial rebutgen el recurs d'Alberto González Amador contra la decisió de l'anterior jutgessa del cas que sigui jutjat per 2 delictes de frau fiscal.
A casa nostra, el president de la Generalitat, Salvador Illa, fa una crida als joves perquè defensin la democràcia i els drets col·lectius davant els perills del feixisme i els discursos d'odi de les xarxes socials.
I ja ha intervingut en un acte commemoratiu de la recuperació dels drets i les llibertats ara fa 50 anys amb la mort del dictador Franco.
Mont Carvajal.
Avui, 7 de novembre, fa 54 anys, es va fundar clandestinament l'Assemblea de Catalunya, que aixoplugava l'oposició franquista. Les institucions catalanes han triat aquest dia per reivindicar la democràcia i alertar que està en perill. Ha estat en el Paraninf de la Universitat de Barcelona en un acte on han intervingut estudiants de secundària que han rememorat la lluita contra la dictadura. Linus Blasco i Josep Espel, del Vila de Gràcia de Barcelona, han parlat de les seves famílies represaliades i han fet aquesta reflexió.
Altres grups d'extrema dreta no són més que descendents i simpatitzants de Falange i tenen les mateixes ganes que fa 50 anys de viure del cuento i de la por.
Després, el president del Parlament, Josep Rull, i el de la Generalitat, Salvador Illa, han recordat als joves que la democràcia no va caure del cel i que cal defensar-la dia a dia i arreu. Escoltem Illa.
És que la democràcia és fràgil. Ni sempre hi ha hagut democràcia a casa nostra, arreu hi ha democràcia al món. Ni és segur que n'hi hagi en un futur. És fràgil. I per tant hem de tenir cura. Hem de cuidar-nos-la.
Al mateix espai on el 76 es van celebrar les primeres jornades catalanes de la dona, el cantautor Pau Alabajos ha clos l'acte amb Jo vinc d'un silenci, de Raimon.
I a Barcelona, el govern del socialista Jaume Collboni ha tancat un acord amb els comuns per aprovar les ordenances fiscals de l'any vinent. Carina Bellbé.
Doncs aquest acord entre socialistes i comuns per les ordenances fiscals preveu apujar l'IBI als hotels a l'1,3%, al màxim legal, així com limitar la proliferació de comerços de baix valor, com ara súpers 24 hores, salons de bellesa o de venda de complements per mòbils. Jordi Valls és el tinent d'alcalde d'Economia de Barcelona.
Aquelles valoracions catastrals del món dels hotels, bàsicament, que tinguin una valoració un 10% superior. És a dir, aquells que són més alts, doncs el que fem és un increment de l'IBI de lo que són aquests àmbits catastrals. Aquests actius, a més, s'han revaloritzat de forma molt important durant els últims anys i creiem que poden contribuir molt més a lo que és la fiscalitat de la ciutat, que finalment el que fem és repartir-la d'una forma progressiva dins de l'àmbit dels diferents serveis que presta la ciutat.
L'acord també preveu demanar al Ministeri d'Hisenda que Barcelona pugui establir un IBI progressiu en funció del nombre d'habitatges per propietari per castigar l'especulació. També la intenció de prohibir que els inquilins puguin pagar l'IBI en els contractes de lloguer.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Més titulars de la jornada. Pla de xoc del Departament d'Educació per reduir l'abandonament escolar prematur i situar-lo per sota del 9%. El pla preveu potenciar l'orientació educativa, lluitar contra la segregació o millorar l'acollida d'alumnat nouvingut i destinar recursos a l'escola inclusiva. Un pla que s'ha presentat a Vilafranca del Penedès. Ràdio Vilafranca, Caterina Tallón.
Vilafranca ha estat escenari aquest divendres de la presentació del Pla d'Acció del Departament d'Educació i FP per tal de reduir l'abandonament escolar prematur a Catalunya. Això es vol fer amb un seguit d'estratègies i mesures. Algunes de les més destacades les explicava el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez Renom.
Ja portem temps treballant també a través del Pacte en contra la Segregació i la pròpia Sindicatura de Greuges i que, per tant, aquest és un dels temes importants que recull també aquest pla, però, per exemple, en matèria de formació professional, doncs també s'ha anat treballant. De fet, hem incrementat l'oferta de formació professional amb més de 7.000 places durant aquest curs.
Altres mesures que contempla el nou pla d'acció són, per exemple, l'aprovació i desplegament del decret d'orientació educativa o el protocol d'àmbit comunitari davant situacions d'absentisme, entre moltes altres. Actualment, la taxa d'abandonament escolar prematur a Catalunya és del 13,7% i l'objectiu és reduir-la per sota del 9% al 2030, tal com fixa la Unió Europea.
I arrenca la Setmana de la Ciència, que durant 10 dies apropa a la ciutadania activitats divulgatives i científiques. Aquest any està dedicada a la tecnologia quàntica i en la inauguració que s'ha fet aquest matí al Parlament de Catalunya, el seu president Josep Rull ha instat a defensar el valor de la ciència. Esther Minguell.
Des d'avui i fins al 16 de novembre hi haurà prop de 400 activitats arreu del territori adreçades a tots els públics per tal d'apropar la ciència i despertar vocacions científiques. En la inauguració al Parlament de Catalunya, el seu president Josep Rull ha destacat la importància de combatre els discursos que la qüestionen.
Quan es va començar a celebrar la Setmana de la Ciència, encara no havia aparegut un corrent potentíssim d'abast mundial que qüestiona l'evidència científica en ella mateixa. Treballem amb un terreny de joc altament perillós i altament pervers. I nosaltres hem de ser capaços de sobreposar-nos-hi i hem de ser capaços de fer prevaldre el que representa la ciència.
La 30a edició de la Setmana de la Ciència acull activitats de moltes disciplines científiques, però el protagonisme el tindrà la quàntica, coincidint amb l'Any Internacional de la Ciència i la Tecnologia Quàntiques.
Una recerca de dos centres científics de Barcelona ha descobert per què la immunoteràpia no funciona en la majoria de càncers colorectals. El motiu és que una proteïna bloqueja les defenses i impedeix la mateixa teràpia que ha revolucionat, en canvi, els tractaments d'altres tipus de càncer, com el melanoma, el de pulmó o el renal. Maite Polo.
La proteïna identificada es diu osteopontina i aixeca una doble barrera davant del sistema immunitari que és l'encarregat de destruir els tumors. Primer, evita que entrin prou defenses dins del tumor i, segon, les poques que aconsegueixen entrar, les bloqueja i no es poden moure lliurement. Als experiments amb ratolins, l'equip investigador ha bloquejat l'hormona que produeix aquesta proteïna i les defenses han pogut entrar de forma massiva dins del tumor. Han recuperat la seva capacitat d'atac i en aplicar-hi la immunoteràpia, la resposta antitumoral ha estat molt potent. Ho ha explicat a la xarxa una de les participants en l'estudi, Sancho, de l'Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona.
Nosaltres ho hem valorat amb models genètics, hem fet una prova de concepte, com si tinguéssim el fàrmac ideal, i el que veiem és que quan la eliminem, la immunoteràpia és molt més eficaç i podem curar les metàstasis. Beneficiaria els que tenen pitjor pronòstic.
Ja hi ha assajos on havien bloquejat aquesta hormona, però amb molts efectes secundaris.
I Sanitat confirma que enguany les vacunes de la Covid-19 creades per IPRA s'inclouran a la cartera de serveis de vacunació espanyols. Ho ha assegurat aquest matí la ministra Mònica García durant la seva visita a les noves instal·lacions del nou campus de la farmacèutica ubicat a Aiguaviva, al Gironès. Televisió de Girona, Edu Llinàs.
Tot just fa unes setmanes es va inaugurar oficialment un dels principals hubs biotecnològics d'Europa, el campus IPRA d'Aigua Viva. Avui l'ha visitat la ministra Mònica García. La titular de Sanitat ha destacat la importància d'aquest centre situat a les comarques gironines.
Para nosotros es un ejemplo y es un orgullo que una industria española haya sido capaz con muchísimo esfuerzo de desarrollar la vacuna del COVID-19 y competir con las grandes empresas farmacéuticas cara a cara y bueno, poder posicionar a España en un lugar privilegiado en la protección de la salud.
IPRA comença ja a comercialitzar la vacuna de la COVID-19 amb la variant actual.
Este año se va a incorporar a nuestra agenda de vacunación de la población con la proteína recombinante. Estamos hablando de 1 millón de dosis, que estamos hablando de cómo hemos sido capaces o cómo han sido capaces desde esta industria de vacunas imponerse también en el mercado, ¿no? En un mercado muy complicado en el que ahora mismo ya solo quedan 4 industrias farmacéuticas que hagan vacunas de la COVID-19.
Mònica García ha estat acompanyada per Maria del Mar Nogareda, vicepresidenta d'IPRA, Carlota Gómez, directora d'Assumptes Corporatius i Sostenibilitat de l'empresa, i Laura Ferrer, directora d'R+D de la Divisió de Salut Humana de la companyia.
En cultura, una adaptació de la novel·la Concierto Barroco donarà el tret de sortida al cicle Escenes de l'Auditori de Barcelona.
Serà divendres que ve, amb l'acompanyament musical d'alumnes de l'Escola Superior de Música i vestuari del dissenyador Alejandro Gómez Palomo. L'obra fa un recorregut escènic de la música del barroc a l'electrònica.
David Navarro.
Concierto Barroco és una novel·la curta de l'escriptor Alejo Carpentier que passa a Venècia. Allà conviuen els compositors Vivaldi, Händel i Scarlatti en una ciutat en carnaval. Idea de David Albet, posada en escena de Pol Roig i direcció musical de Dani Espasa, l'obra que inaugurarà Escenes adapta la novel·la en un viatge que porta el públic de la música antiga a l'electrònica passant pel jazz de Louis Armstrong. Tot plegat amb una petita orquestra barroca d'alumnes de l'ESMUC i 2 ballarins amb vestuari d'Alejandro Gómez Palomo. Un espectacle, com ha explicat Pol Roig, inclassificable.
Tot plegat construeix una mica una escena híbrida on el fil conductor és la música barroca però també d'altres èpoques, és un exercici eclèctic i anacrònic. No es pot posar en qualsevol casella, és una escena híbrida, liderada per la música però totalment polièdrica.
L'obra, que es representarà el 14 i 15 de novembre, obre el cicle d'escenes d'enguany, un projecte de suport a la nova creació que en aquesta ocasió es fixa en la música antiga. Les altres propostes del cicle seran Dido i Enees, el 7 i 8 de febrer, i Lobo, el 10 i 11 de juliol.
I gairebé una trentena d'instal·lacions formaran una nova edició del Festival Lluèrnia d'Olot. Enguany se centra en el nucli antic, Sant Francesc, Sant Bernat i la zona del riu Fluvià, entre d'altres espais. Olot FM, Aniol Puigverd.
La capital de la Garrotxa acull aquest divendres i dissabte una nova edició del Festival del Foc i de la Llum a la zona del nucli antic de la ciutat. Enguany, el festival dirigit per Xavi Bayona incorpora gairebé una trentena d'instal·lacions. Entre elles destaca la instal·lació Ombra i Sol, que es durà a terme a la plaça de Braus a càrrec de Jaume Ramírez, a partir que comenci a fosquejar. També hi haurà altres instal·lacions com Transllumància de la UAPIX, Suran de Playmode o Embalat en Flames de l'Escola Municipal d'Art i Disseny de Terrassa, entre moltes altres. Aquestes seran algunes de les instal·lacions que conformaran la 14a edició a la ciutat, però n'hi passaran milers i milers de persones. A més, el director Xavi Oion explica que enguany el Festival Lluèrnia comptarà també amb la col·laboració del Festival Llum Barcelona.
És un festival que comencem quasi igual, no sé si mig any abans o mig any després. Primers anys havíem tingut, ens havíem deixat material i és un festival que som amics des dels inicis del festival i aquest any sí que hem pogut, com des de mirant, fer una coproducció, més que una coproducció, anem a compartir un artista, en aquest cas és un artista que és d'Olot.
Totes les persones que vulguin estacionar ho podran fer de forma gratuïta al recinte Firal d'Olot.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Aquest vespre tenim clàssic de bàsquet al Palau Blaugrana. Barça i Madrid s'enfronten en partit d'Eurolliga. Els Blaugrana la 8a plaça a Europa amb un balanç de 5 victòries i 3 derrotes, però tenen l'oportunitat de guanyar l'equip d'Escariolo, que encara no sap el que és guanyar a domicili en aquesta competició i que són 9ens amb 4 derrotes. L'entrenador del Barça, Joan Peñarroya, parla de controlar el factor emocional com a clau del partit.
Deixa de ser, com hem parlat al llarg de la setmana, un partit que val doncs, com els darrers que hem jugat a Eurolliga, té el mateix valor, però sí que té un component emocional molt més important, perquè no deixa de ser un clàssic i aquest és un partit especial per tothom, no? Pel seguiment que té, per la transcendència que té i perquè pels aficionats doncs, és un partit molt important.
I a la Lliga Femenina Endesa, l'Espart Girona juga d'aquí a mitja hora, a les 8, contra el Leganés de Fontajau. Les gironines volen tornar a la bona ratxa després de la derrota contra el Saragossa. Per a Roberto Íñiguez serà vital veure com respon l'equip després del partit d'abans d'ahir contra el Praga en Euroliga.
Porque si el viernes ganamos, que va a ser muy difícil, ya lo veréis, muy difícil. Y Leganés jugó a un nivel muy, muy bueno, lo que he podido ver, ¿no? Que no tenía mucho tiempo. Muy bien el último partido con Gran Canaria. Tiene un quinteto que va a venir fresquito y nos van a jugar físico, nos van a jugar dinámico, ¿no? Para ver qué respuesta tenemos física. Yo sueño con eso.
El Cadi Laseu juga a les 9 contra el Baxi Ferrol amb l'objectiu de sumar la segona victòria consecutiva i escapar del descens. Ahir va ser el tour de la penya que va perdre 85-97 amb el Saragossa, el líder a l'Olímpic. Tercera derrota de les vertinegres que van plantar cara a la primera part, però les aragoneses a poc a poc van anar obrint forat en el marcador fins al més 12 final. Ho dèiem en titulars, en futbol el Barça ha tornat a l'Spotify Camp Nou després de 2 anys i mig d'obres. Els blaugranes han celebrat la reobertura de l'estadi amb un entrenament de portes obertes davant de més de 22.000 espectadors. Escoltem el president Joan Laporta, emocionat, expressant després d'aquest retorn al Camp Nou.
El somni col·lectiu del barcelonisme, que és el nou Spotify Camp Nou, tornar a casa, doncs ja és una realitat. El que passa que, com tu bé saps, encara queda gairebé doncs, un any per tal de que estigui acabat, sense la coberta, i després farem la coberta. Però això ja és una realitat i ho pot constatar doncs, tots els barcelonistes i les barcelonistes i tot el món del futbol. També ens hem donat compte d'això que deies, que els jugadors entraven i deien, caram, estaven impressionats, com tots nosaltres, i a més s'han escapat moltes llàgrimes.
Ha emocionat la porta i només un apunt l'Ali a la primera federació, Sabadell 0, Tarazona 0.
Gràcies, Toni. Esteu seguint notícies en xarxa que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Toni Castro als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Quan comences coses noves, quan necessites saber què passa, quan hi ha històries a classe o al carrer que s'han d'explicar, quan somies nous projectes, quan necessites desconnectar, viatjar i trobar-te amb els teus, sempre som al teu costat. La xarxa. Busca'ns a les televisions i ràdios locals i a la plataforma La Xarxa Més.
Continguts en xarxa.
Aquesta setmana s'estrena la darrera pel·lícula del director Yorgos Lanthimos, Bugonia. També arriba un film de David Trueba amb David Verdaguer i Amaya Salamanca, Siempre es invierno. I pels aficionats a la franquícia s'estrena Predator, Badlands.
Todo cuanto hemos perdido, todo lo que nos han hecho, vamos a corregirlo ahora.
Bugonia és el darrer producte del binomi Yorgos Lanthimos-Emma Stone. Dos joves conspiranoics segresten a la poderosa presidenta d'una gran companyia, convençuts que es tracta en realitat d'una extraterrestre decidida a destruir el planeta.
No soy alienígena.
Estás mintiendo.
¿Qué diferencia hay? Sabes que esto es de locos. Sabes que está mal.
Where is Nata?
Silencio.
Oh.
Me ha dejado por un cantante uruguayo.
Y llevabais 5 años.
Sí.
David Trueba dirigeix Siempre es invierno, adaptació d'una novel·la pròpia, Blitz. El protagonista és en Miguel, David Verdaguer, que viatja a Bèlgica amb la seva nòvia Amaya Salamanca per participar en un congrés d'arquitectura. Allà la seva relació s'acaba i ell decideix quedar-se uns dies al país per tractar de recomposar el seu futur. Llavors, coneix l'Olga, una dona que treballa com a voluntària al congrés.
Olga? No me mires así. Yo tampoco sé qué decir.
Bienvenido al planeta más peligroso del universo, donde todo intenta matarte.
Una de les franquícies més populars de la ciència-ficció és la de Predator, la del caçador extraterrestre que en la seva primera pel·lícula es va enfrontar amb un soldat interpretat per Arnold Schwarzenegger. A Predator Badlands, una jove criatura marginada del seu clan es troba amb un aliat improbable en el seu viatge a la recerca de l'adversari definitiu.
Det get you like it.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
7.000 voluntaris i 2.000 punts de recollida són les grans xifres del gran recapte del Banc dels Aliments d'enguany, Jordi Fortià.
Tot i que al llarg de tota la setmana ja s'han pogut fer aportacions econòmiques, la recollida física d'aliments es pot fer avui i demà a mercats municipals, supermercats i altres comerços alimentaris. A Malgrat de Mar, 5 establiments participen de la iniciativa.
Les primeres impressions per part dels voluntaris són positives, ja que encara que cada vegada costi més a les butxaques, la gent segueix aportant el seu gra de sorra per una bona causa.
Pues molt, molt positiva. La gent col·labora moltíssim i no amb una cosa, amb la bossa bastant plena, i estem molt contents.
Pedro Sánchez assegura que a Espanya el canvi climàtic ha provocat més de 200.000 morts i anuncia 45 milions addicionals per lluitar-hi en contra.
A les portes de la cimera COP30 a Belém, al Brasil, que arrenca oficialment dilluns, Sánchez també ha assegurat que el canvi climàtic no tan sols mata, sinó que també empobreix, i ho ha xifrat en pèrdues anuals de 44.500 milions d'euros a la Unió Europea.
Pla de xoc del Departament d'Educació per reduir l'abandonament escolar prematur i situar-lo per sota del 9%.
El pla preveu potenciar l'orientació educativa, lluitar contra la segregació o millorar l'acollida d'alumnat nouvingut i destinar recursos a l'escola inclusiva. Un pla que s'ha presentat a Vilafranca del Penedès.
Ràdio Vilafranca, Caterina Tallón.
Això es vol fer amb un seguit d'estratègies i mesures. Algunes de les més destacades les explicava el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez Renom.
Ja portem temps treballant també a través del pacte en contra la segregació i la pròpia sindicatura de greuges i que, per tant, aquest és un dels temes importants que recull també aquest pla.
Descobreixen per què no funciona la immunoteràpia en càncer de còlon metastàsic.
Aquests tumors actuen amb un doble mecanisme per evadir la resposta del nostre sistema immunitari. Per evitar-ho, els tractaments inclouran el bloqueig de l'hormona responsable d'aquest procés. Elena Sancho és una de les participants a l'estudi.
Nosaltres ho hem valorat amb models genètics, hem fet una prova de concepte, com si tinguéssim el fàrmac ideal, i el que veiem és que quan la eliminem, la immunoteràpia és molt més eficaç i podem curar els metastàsics.
En cultura, una adaptació de la novel·la Concierto Barroco donarà el tret de sortida al cicle Escenes de l'Auditori de Barcelona.
Serà divendres que ve. L'obra fa un recorregut a l'escènic de la música del barroc a l'electrònica. Pol Roig n'és el director.
Tot plegat construeix una mica una escena híbrida on el fil conductor és la música. La música barroca, però també d'altres èpoques, és un exercici eclèctic i anacrònic. No es pot posar en qualsevol casella, és una escena híbrida, liderada per la música, però totalment polièdrica.
I en esports, Toni Castro, el Barça ha tornat a l'Spotify Camp Nou després de 2 anys i mig d'obres.
Els blaugranes han celebrat la reobertura de l'estadi encara en obres amb un entrenament de portes obertes davant de 22.280 espectadors. El Barça jugarà diumenge al Camp del Celta i abans demà el Girona rep a les 2 de l'Alavés en un duel de necessitats i l'Espanyol rep a les 9 del vespre el Villarreal tercer amb l'objectiu de mantenir-se en places europees. I aquesta nit tenim clàssic de bàsquet al Palau. A 8:45, Barça-Madrid d'Eurolliga.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Estem a les portes d'un altre canvi de situació, però que ni de bon tan destacable com el que hi va haver el dijous. Els núvols, de fet, a hores d'ara estan augmentant ja per les comarques de Ponent, de l'Ebre, i des de l'Aragó arriben les primeres gotellades que ja aquest vespre les tindrem a les comarques de l'oest del país. Encara un cel
més obert, quan més cap a la Costa Brava, i ja aquesta nit és quan es taparà tot arreu i quan també hi plourà. Ho farà amb gràcia, sobretot a les comarques de Lleida i Tarragona, i molt poquet a la Costa Brava. També tornarà a nevar un palet al Pirineu, sobretot al Lleidatà, cap als 1.500-1.700 metres. Podem dir igualment que el dissabte despertarà mandrós amb molts núvols, encara aquesta pluja minsa, en general pluja d'anar fent, i s'anirà retirant amb el predomini ja de molt més vent, sobretot cap a l'Ebre. Entrarà la tramuntana també al nord de Girona, especialment a la tarda, i la tarda de dissabte és quan es tornarà a obrir una mica el cel. Ho anirem seguint a la xarxa.
Gràcies, Lluïsmi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
Hola, bona tarda de nou. Doncs hem de dir que la situació ha millorat des de la darrera crònica. Tenim, per exemple, ja només retencions a l'AP7 a Barberà del Vallès en sentit Tarragona i al seu lateral, a la B30. La situació encara presenta una mica de lentitud. També encara hi ha aturades a la C33 i la C58 de Montcada cap a Trinitat, i les rondes encara es presenten lentitud, tot i que tendeixen a millorar, encara que la de dalt en sentit Trinitat presenta una retenció compacta d'uns 9 quilòmetres. Com sempre, demanar-vos prudència. Bon cap de setmana.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
...7.000 voluntaris i 2.000 punts de recollida són les grans xifres del gran recapte del Banc dels Aliments d'enguany. Tot i que al llarg de tota la setmana ja s'han pogut fer aportacions econòmiques, la recollida física d'aliments es pot fer avui i demà a mercats municipals, supermercats i altres comerços alimentaris.
Aquest matí ja han estat moltes les persones que han volgut aportar el seu gra de sorra. Aquesta 17a edició manté el format mix, que combina la recollida física de productes amb les donacions econòmiques.
La campanya de recollida ha començat aquest matí, com dèiem, amb molt bona acollida. És el cas d'Ona Malgrat, al Maresme, on 5 supermercats participen de la iniciativa. Ona Malgrat, Javier Méndez.
Aquest matí ha començat la 17a edició del Gran Recapte Malgrat amb una bona quantitat de donacions per part dels magratencs. Al poble hi ha 5 supermercats de recollida, concretament el Condis, l'Aldi, el Capravo, el Bonària i també en el Mercadona. En aquest darrer cas només es podrà participar fent donacions econòmiques. Les primeres impressions per part dels voluntaris són positives, ja que encara que cada vegada costi més a les butxaques, la gent segueix aportant el seu gra de sorra per una bona causa.
Pues molt, molt positiva. La gent col·labora moltíssim, i no amb una cosa, amb la bossa bastant plena, i estem molt contents.
Per part dels magratencs que col·laboren en el Gran Recapte, la majoria ho fa per donar un cop de mà, tot i que també hi ha opinions més crítiques amb el govern, que creuen que hauria d'ajudar als més necessitats.
No, perquè sempre te surt del cor. Sí, que simplement per les persones que ho necessiten i lo malament que lo passen.
No, ja he col·laborat altres vegades, però aquesta vegada col·laboro perquè el govern no està fent ni els polítics el que tenen que fer, i hem de fer nosaltres la feina dels polítics.
Pel que fa a les donacions, hi ha de tot, des de llet i galetes fins a oli i productes de conserves. Recordem que el Gran Recapte es farà també durant la jornada de dissabte.
I Sant Cugat del Vallès, com cada any, se suma a aquesta proposta que recull aliments bàsics i donacions econòmiques per ajudar els 230.000 ciutadans que reben suport alimentari a Catalunya. Cugat Mèdia, Sílvia González.
Càritas Sant Cugat s'ha ocupat de proporcionar a les voluntàries i voluntaris per distribuir-los en els 19 punts que enguany han participat a la iniciativa. Amb el lema "Ho donem tot", el Gran Recapte vol posar en valor la solidaritat i l'empatia dels santcugatencs aquests 7 i 8 de novembre. La coordinadora de Càritas Parroquial, Eva Llinàs, ha emplaçat la gent a fer la seva aportació pel gran valor social que suposa comprar aliments per als que ho necessiten. En la mateixa línia s'ha pronunciat la voluntària Elisabet Aguiar, que ha volgut retornar la solidaritat que la seva família va rebre quan es va establir a Sant Cugat. També els col·laboradors, els clients dels supermercats, no han faltat a la seva cita amb el Gran Recapte.
Mis hijos han venido antes y ellos fueron muy ayudados por Cáritas, y entonces por eso me he puesto de voluntaria para también ayudar a otras personas que están en la misma situación que estuvieron mis hijos cuando recién vinieron al país.
Quan un passa un mal moment, agraeix molt l'ajuda dels que té al voltant, i jo crec que això és un petit gest que no ens costa pas massa i que entre tots farem molta feina, segur.
També es pot amb el Gran Recapte amb les donacions a Bizum, al 33596 i al supermercat virtual de granrecapte.org.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Pedro Sánchez assegura que a Espanya el canvi climàtic ha provocat més de 200.000 morts i anuncia 45 milions addicionals per lluitar-hi en contra.
És la resposta del president a les crítiques al secretari general de la ONU, Antonio Guterres, que aquest matí acusava els líders mundials de poc compromís contra el canvi climàtic, tot plegat a les portes de la cimera COP30 per negociar la reducció de gasos d'efecte hivernacle que arrenca oficialment dilluns a Belém, al Brasil. Durant la seva intervenció a l'assemblea d'aquest divendres, Sánchez també ha assegurat que el canvi climàtic no tan sols mata, sinó que també empobreix, i ho ha xifrat en pèrdues anuals de 44.500 milions d'euros a la Unió Europea.
Mar del Mau.
Des de Belém, al Brasil, el cap de l'executiu espanyol ha dit que continuaran complint l'objectiu de finançament climàtic i ha anunciat noves contribucions per un valor conjunt de 45 milions d'euros.
Nuevas contribuciones por un valor en conjunto de 45 millones de euros distribuidos entre el Fondo de Adaptación, el Fondo de Respuesta ante Pérdidas y Daños, el Mecanismo Financiero para Observaciones Sistemáticas.
Sobre el clima, Pedro Sánchez ha dit que no es poden banalitzar les conseqüències de l'emergència climàtica i ha posat com a exemple la gestió d'Amazon amb la Dana, aprofitant per demanar eleccions al País Valencià.
Doncs també en clau política, des de Belém mateix, al Brasil, Pedro Sánchez també ha tingut paraules pel bloqueig de Junts al govern espanyol.
Creo que este es un gobierno que durante estos últimos 7 años ha demostrado su capacidad para poder dialogar y llegar a acuerdos. Y eso es lo que vamos a seguir haciendo con todos los grupos. Hablar con todos los grupos salvo uno y gobernar para todos los territorios y para la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país.
El president espanyol ha afegit que creu en la innocència del fiscal general de l'Estat pel cas de les filtracions del frau a Hisenda d'Alberto González Amador, la parella de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Sobre això ha dit que espera que el temps posi les coses al seu lloc, igual com en els casos oberts contra la seva dona i el seu germà.
Doncs precisament sobre el frau a Hisenda, l'Audiència de Madrid ha confirmat el processament de la parella d'Isabel Díaz Ayuso per frau fiscal i falsedat documental.
Els jutges de l'Audiència Provincial rebutgen el recurs d'Alberto González Amador contra la decisió de l'anterior jutgessa del cas que sigui jutjat per 2 delictes de frau fiscal.
I a casa nostra, el president de la Generalitat, Salvador Illa, fa una crida als joves perquè defensin la democràcia i els drets col·lectius davant els perills del feixisme i els discursos d'odi de les xarxes socials.
Illa ha intervingut en un acte commemoratiu de la recuperació dels drets i les llibertats ara fa 50 anys amb la mort del dictador Franco.
Mont Carvajal.
Avui, 7 de novembre, fa 54 anys, es va fundar clandestinament l'Assemblea de Catalunya, que aixoplugava l'oposició franquista. Les institucions catalanes han triat aquest dia per reivindicar la democràcia i alertar que està en perill. Ha estat en el Paraninf de la Universitat de Barcelona en un acte on han intervingut estudiants de secundària que han rememorat la lluita contra la dictadura. Linus Blasco i Josep Espel, del Vila de Gràcia de Barcelona, han parlat de les seves famílies represaliades i han fet aquesta reflexió.
Altres grups d'extrema dreta no són més que descendents i simpatitzants de Falange i tenen les mateixes ganes que fa 50 anys de viure del cuento i de la por.
Després, el president del Parlament, Josep Rull, i el de la Generalitat, Salvador Illa, han recordat als joves que la democràcia no va caure del cel i que cal defensar-la dia a dia i arreu. Escoltem Illa.
És que la democràcia és fràgil. Ni sempre hi ha hagut democràcia a casa nostra, ni a tot arreu hi ha democràcia al món. Ni és segur que n'hi hagi en un futur. És fràgil. I per tant, hem de tenir cura. Hem de cuidar-nos-la.
Al mateix espai on el 76 es van celebrar les primeres jornades catalanes de la dona, el cantautor Pau Alabajos ha clos l'acte amb Jo vinc d'un silenci, de Raimon.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Pla de xoc del Departament d'Educació per reduir l'abandonament escolar prematur i situar-lo per sota del 9%. El pla preveu potenciar l'orientació educativa, lluitar contra la segregació o millorar l'acollida d'alumnat nouvingut i destinar recursos a l'escola inclusiva. Un pla que s'ha presentat a Vilafranca del Penedès. Ràdio Vilafranca, Caterina Tallón.
Vilafranca ha estat escenari aquest divendres de la presentació del Pla d'Acció del Departament d'Educació i FP per tal de reduir l'abandonament escolar prematur a Catalunya. Això es vol fer amb un seguit d'estratègies i mesures. Algunes de les més destacades les explicava el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez Renom.
Ja portem temps treballant també a través del Pacte en contra la Segregació i la pròpia Sindicatura de Greuges i que, per tant, aquest és un dels temes importants que recull també aquest pla, però, per exemple, en matèria matèria de professional doncs, també s'ha anat treballant. De fet, hem incrementat l'oferta de formació professional amb més de 7.000 places durant aquest curs.
Altres mesures que contempla el nou pla d'acció són, per exemple, l'aprovació i desplegament del decret d'orientació educativa o el protocol d'àmbit comunitari davant situacions d'absentisme, entre moltes altres. Actualment, la taxa d'abandonament escolar prematur a Catalunya és del 13,7% i l'objectiu és reduir-la per sota del 9% al 2030, tal com fixa la Unió Europea.
Una recerca de dos centres científics de Barcelona ha descobert per què la immunoteràpia no funciona en la majoria de càncers colorectals. El motiu és que una proteïna bloqueja les defenses i impedeix la mateixa teràpia que ha revolucionat, en canvi, els tractaments d'altres tipus de càncer, com el melanoma, el de pulmó o el renal. Maite Polo.
La proteïna identificada es diu osteopontina i aixeca una doble barrera davant del sistema immunitari, que és l'encarregat de destruir els tumors. Primer, evita que entrin prou defenses dins del tumor i, segon, les poques que aconsegueixen entrar, les bloqueja i no es poden moure lliurement. Als experiments amb ratolins, l'equip investigador ha bloquejat l'hormona que produeix aquesta proteïna i les defenses han pogut entrar de forma massiva dins del tumor. Han recuperat la seva capacitat d'atac i, en aplicar-hi la immunoteràpia, la resposta antitumoral ha estat molt potent. Ho ha explicat a la xarxa una de les participants en l'estudi, Elena Sancho, de l'Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona.
Nosaltres ho hem valorat amb models genètics, hem fet una prova de concepte, com si tinguéssim el fàrmac ideal, i el que veiem és que quan la eliminem, la immunoteràpia és molt més eficaç i podem curar els metàstasis. Beneficiaria els que tenen pitjor pronòstic.
Ja hi ha assajos on havien bloquejat aquesta hormona, però amb molts efectes secundaris.
I encara en l'àmbit sanitari, el centre d'atenció primària del barri de les Corts de Barcelona passa a dir-se des d'avui CAP Ernest Lluch, en homenatge a l'economista, historiador, professor i polític molt vinculat al barri, coincidint amb el 25è aniversari de la seva mort. Un canvi de nom que busca homenatjar la figura de Lluch per posar en valor el paper decisiu que va tenir en la construcció del sistema sanitari. A Esplugues Televisió, Josep Cullell.
Un canvi de nom que ja és perfectament visible aquí al CAP de les Corts de Barcelona, que des de dia d'avui ja estarà anomenat CAP Ernest Lluch. Un acte que ha sigut molt emotiu i molt reivindicatiu, emotiu, perquè s'ha recordat la vida, però també la mort de l'exministre que va ser assassinat a mans de la banda terrorista ETA i que també s'ha recordat tota la seva lluita antifranquista abans de que no arribés la democràcia a Espanya. I també ha sigut reivindicatiu perquè, a part d'això, també s'ha volgut posar a relleu la importància que va tenir Ernest Lluch en que el sistema de salut pública fos tal com el coneixem a dia d'avui.
Tots tenim imatges d'ell defensant apassionadament el diàleg i la democràcia, sobretot per la fi tan important de ser l'autor de la llei bàsica del sistema sanitari espanyol, no? L'any 1986, no? La pedra angular del sistema de salut que tenim, no? És la política pública més ben valorada per la societat en democràcia i és la política pública que més cohesiona la societat.
Finalment, també ha pres paraula la seva filla, que ha volgut donar les gràcies a la societat catalana, que fa 25 anys va sortir en massa al carrer com a rebuig de l'assassinat de l'exministre. Des d'avui, Ernest Lluch tindrà un lloc més aquí a Barcelona, en aquest cas en un CAP d'educació primària.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En successos, el Conservatori del Liceu acomiada un professor acusat de tocaments.
La decisió s'ha pres després d'una investigació feta pel comitè ètic del centre que ha acabat amb l'acomiadament disciplinari sense indemnització del docent. La fundació ja havia apartat cautelarment de tota activitat docent el professor al juny i va iniciar un procés d'investigació intern per aclarir els fets i prendre les mesures pertinents. Tot va passar després que es publiqués que hi podia haver altres casos i que un centenar d'alumnes protestessin contra els fets atribuïts al professor.
I la policia investiga una estafa a Viladecans, al Baix Llobregat.
L'administrador de finques, que gestionava diverses comunitats de veïns i veïnes, ha desaparegut de la nit al dia i amb ell els diners de tots els edificis que tenien cartera. Ja hi hauria 25 denúncies, però s'espera que el nombre d'afectats augmenti en els pròxims dies.
Esplugues Televisió, Josep Cullell.
La dona propietària de l'empresa LB Gestió de Finques del carrer Canonge Doctor Huet va tancar el negoci sense avisar i es va gastar gran part dels diners dels veïns que gestionava. Molts d'ells asseguren que més d'una vegada havia ficat la mà als comptes corrents de les comunitats. Els diners entraven i sortien, però no per a despeses que estaven previstes. L'Ajuntament de Viladecans ha anunciat la seva intenció de personar-se en la causa, sumant-se a les denúncies particulars. Així ho explicava la seva alcaldessa Olga Morales.
Amb la informació de la que disposem, sabem que hi ha comunitats que havien demanat subvencions
subvencions per fer obres estructurals importants, com poden ser l'acció de la façana o havien demanat per la instal·lació d'un ascensor. Per tant, si estem parlant de fons públics, l'Ajuntament de Viladecans ha de personar-se també com a acusació particular.
Els propietaris pagaven cada mes i la gestora es feia càrrec dels sous del personal de neteja o manteniment de l'edifici. Ara bé, aquests treballadors mai cobraven. De moment, la responsable de l'empresa està identificada, però no detinguda, a l'espera que avancin les investigacions.
Més coses. Desconvocada la vaga del trambaix i del trambesòs prevista per dilluns.
Comissions Obreres, UGT i la Confederació General del Treball han arribat a un preacord amb la companyia en el marc d'una mediació al Departament de Treball. El preacord ara serà sotmès a ratificació per part de les assemblees de treballadors.
I encara en l'àmbit laboral, la Policia Nacional investigarà les obres del Camp Nou després de les denúncies de treballadors sense papers.
La delegació del govern ha instat una investigació sobre un possible dret contra els treballadors arrel de les denúncies dels sindicats i dels diferents empleats de les empreses subcontractades encarregades de les obres de l'estadi. Precisament aquest dimarts, desenes de treballadors es van concentrar a les portes del Camp Nou per reclamar la readmissió dels treballadors sense papers.
Tot això el mateix dia que 22.000 aficionats del Barça han estrenat el nou Camp Nou en el retorn del primer equip a la gespa. Ha estat en un entrenament amb portes obertes que ha fet les delícies dels culers. Anna Ruiz.
Seguidors i primer equip han trepitjat el nou estadi. Tot i que les obres continuen, el nou camp ha reobert per a 23.000 aficionats i ha acollit el primer entrenament de l'equip. Aquestes són algunes de les veus que millor expressaven la barreja d'emoció i expectació dels barcelonistes.
La veritat que això és com un aperitiu, no?, per al Platfort, que és que seguia ja els partits.
Bueno, yo no estoy de aquí, soy de Gran Canaria y pues vengo a ver el Barça cada vez que puedo porque soy muy, muy culé y pues nada, muy contenta de estar aquí hoy y voy a disfrutar del Camp Nou.
Quan surts de la boca cap a la gespa, aquesta sensació d'estadi que encara està per acabar, però que ja que la tingui.
Alegria que també comparteixen els restauradors i comerciants als voltants del Barça, tot i que alguns no esperaven gaire de l'entrenament d'avui.
Avui hi ha gent, però nada. Com està el cap i pa casita?
Retrobament als clients, perquè n'hi ha dos clienteles paral·leles, la del dia a dia i la del futbol, i serà el retrobament de gent, d'antics clients, que porto 27 anys i són amics i tinc ganes de tornar a veure i de començar a treballar.
L'entrenament d'aquest matí és un assaig operatiu pel Barça i un aperitiu pels restauradors que esperen ara el retorn dels partits. Alguns dels establiments consultats per la xarxa asseguren que els guanys d'un dia de partit poden contribuir a pagar el lloguer d'un local o bé part dels subministraments.
I en cultura, una adaptació de la novel·la Concierto Barroco donarà el tret de sortida al cicle Escenes de l'Auditori de Barcelona. David Navarro.
Concierto Barroco és una novel·la curta de l'escriptor Alejo Carpentier, que passa a Venècia. Allà conviuen els compositors Vivaldi, Händel i Scarlatti en una ciutat en carnaval. Idea de David Albet, posada en escena de Pol Roig i direcció musical de Dani Espasa, l'obra que inaugurarà Escenes adapta la novel·la en un viatge que porta el públic de la música antiga a l'electrònica passant pel jazz de Louis Armstrong. Tot plegat amb una petita orquestra barroca d'alumnes de l'ESMUC i dos ballarins, amb vestuari d'Alejandro Gómez Palomo. Un espectacle, com ha explicat Pol Roig, inclassificable.
Tot plegat construeix una mica una escena híbrida on el fil conductor és la música barroca però també d'altres èpoques, és un exercici eclèctic i anacrònic. No es pot posar en qualsevol casella, és una escena híbrida, liderada per la música però totalment polièdrica.
L'obra, que es representarà el 14 i 15 de novembre, obre el cicle d'escenes d'enguany, un projecte de suport a la nova creació que en aquesta ocasió es fixa en la música antiga. Les altres propostes del cicle seran Dido i Enees, el 7 i 8 de febrer, i Lobo, el 10 i 11 de juliol.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
Bona tarda, Lali. D'aquí poc més de mitja hora tenim clàssic de bàsquet al Palau Blaugrana. Barça i Madrid s'enfronten en partit d'Eurolliga als blaugranes que ocupen la vuitena plaça a Europa amb un balanç de 5 victòries i 3 derrotes, però tenen l'oportunitat de guanyar l'equip d'Escariolo al Madrid, que encara no sap el que és guanyar a domicili en aquesta competició i que són novens, una plaça per sota del Barça, amb 4 derrotes. L'entrenador blaugrana, Joan Peñarroya, parlava de controlar el factor emocional com a clau del partit.
deixa de ser, com hem parlat al llarg de la setmana, un partit que val doncs, com els darrers que hem jugat en Eurolliga, té el mateix valor, però sí que té un component emocional molt més important, perquè no deixa de ser un clàssic i aquest és un partit especial per tothom, pel seguiment que té, per la transcendència que té i perquè pels aficionats doncs, és un partit molt important.
Més bàsquet a la Lliga Femenina Endesa. L'Espart Girona juga a les 8 contra el Leganés a Fontejau. Les gironines volen tornar a la bona ratxa després de la derrota contra el Saragossa. Per a Roberto Iñiguez, l'entrenador, serà vital veure com respon el seu equip després del partit d'abans d'ahir contra el Praga a l'Eurolliga.
Porque si el viernes ganamos, que va a ser muy difícil, ya lo veréis, muy difícil. Y el Leganés jugó a un nivel muy, muy bueno, lo que he podido ver, ¿no? Que no tiene mucho tiempo. Muy bien el último partido con Gran Canaria. Tiene un quinteto que va a venir fresquito y nos van a jugar físico, nos van a jugar dinámico, ¿no? Para ver qué respuesta tenemos física. Y yo sueño con eso.
L'Uni juga a les 8 i el Cadí la Seu a les 9 contra el Baxi Ferrol amb l'objectiu de sumar la segona victòria consecutiva i escapar del descens. Ahir va ser el torn de la Penya, que va perdre 85-97 contra el Saragossa, líder. Tercera derrota, per tant, de les verd i negres, que van plantar cara a la primera part, però les aragoneses van anar obrint forat en el marcador fins al més 12 final. En futbol, recordem que el Girona rep a les dues demà l'Alavés en un duel de necessitats. Mitchell, que podrà comptar amb Estuani i Arnau, ha reclamat el suport de Montilivi i ha apel·lat a l'esperit de superació de l'equip per començar a guanyar i deixar de ser el fanalet vermell de la primera divisió. Allà podem escoltar a Mitchell a la prèvia d'aquest partit contra l'Alavés.
Una situació crítica, pot dir, de molta necessitat. És la realitat. Hem de pensar que jo el primer, que hem de canviar coses. No, ja arribaran les victòries. No, mirar cap a dins. Jo el primer. Necessitem guanyar. Necessitem donar un pas endavant.
I també demà, en aquest cas a les 9, serà el torn de l'Espanyol, que rep a casa el Villarreal, tercer, amb l'objectiu de mantenir-se en places europees abans de l'aturada de seleccions. El Barça, després de l'entrenament d'aquest matí al Camp Nou, jugarà diumenge a la nit, en aquest cas al Camp del Celta, a Balaïdos. I més futbol, en aquest cas a la Primera Federació Masculina, el Centre d'Esport Sabadell està jugant en aquests moments a la nova Creu Alta contra el Tarazona, partit al descans, Sabadell 0, Tarazona 0. Demà l'Europa, tercer, visita l'Hèrcules d'Alacant i el Nàstic de Tarragona amb Cristóbal Parralo, de nou entrenador, juga al Camp del Múrcia.
Moltíssimes gràcies, Toni. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Toni Castro als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem dilluns a la mateixa hora. Bon cap de setmana.
Notícies en Xarxa, edició vespre. La xarxa de comunicació local.
Ara que estem sentats, tots junts a mitjanit, briseta vora el mar, records de l'Estartit. Recordes els matins, quan caiem a la platja des del llit, com si fos ahir. La vida dona voltes, però és millor al teu costat. Que la fi del món ens trobi a tots ballant. No importa si fa fred o crema el foc de Sant Joan, les estrelles sempre brillaran. Teus cabells volant, somrius i et giràs. Ets com l'eterna pau, la brisa, la bruma divina. Si ens venen a buscar, brillarem més que mai. Mira com brilla. La vida dona voltes, però és millor al teu costat. Que la fi del món ens troi a tots ballant. No importa si fa fred o crema el foc.
de Sant Joan, les estrelles sempre brillaran. Ella, la meva estrella.
Ràdio L'Escala. Diuen que hi ha un lloc que val més que mil paraules. Notícies en xarxa.